Clavats ara mateix, 8:45 del matí. Continuem en aquest supermatí, l'informatiu del Baix Empordà, que fem conjuntament Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i en emissió amb Ràdio Bisbal. L'hotel Flamingo de l'Estartit va ser un dels allotjaments del Baix Empordà que va donar refugi a ucraïnesos que van arribar a la comarca fugint de la guerra. A l'hotel hi viuen ara mateix 120 refugiats ucraïnesos, però 8 d'ells han aconseguit treballar pel mateix hotel. Per explicar-nos alguns detalls més, ens visita el director de l'hotel Flamingo, Miquel Basieres. Bon dia, senyor Basieres.
Hola, bon dia.
Per què, quan van esclatar la guerra, van decidir posar el seu hotel a disposició de les autoritats per acollir refugiats a l'hotel?
Això va ser una iniciativa del nostre grup hoteler, que es diu Check-in, amb seu a Malgrat, a Santa Susana, i bueno, van concursar per allotjar tots aquests refugiats, i bé, vam ser els primers en proposar-ho i se'ns va acceptar.
Per tant, confirmin la xifra, 120 refugiats ucraïnesos vivint en aquests moments a l'hotel Flamingo?
Sí, la xifra va fluctuant perquè a mesura que els refugiats passen de fase o en venen de nous, bueno, entre 100, 120, ara mateix en tenim 120.
Uh-huh. Quan ha estat el moment en què més refugiats han tingut?
Doncs pràcticament ara és el moment en què tenim el punt més
sí.
alt.
Sí. Sembla mentida perquè ara farà un any de l'inici de la guerra, va haver-hi molta crida a la solidaritat en el seu moment, a l'inici de la guerra, però feia la sensació que molts, ara en moment en què la guerra s'havia desplaçat sobretot a l'est del país, que molts havien tornat, però si ens diu que ara mateix és el moment en què més refugiats doncs reben, serà que no, evidentment.
Alguns han tornat, és cert. El que passa que també estem rebent refugiats d'altres països, que no té res a veure amb la guerra.
Val. Per tant, no només són refugiats ucraïnesos.
La major part. Poder tenim 110 refugiats ucraïnesos i 10 refugiats d'altres països.
M'interessa molt també que m'expliqui, ara de seguida li preguntaré per com és el procés, no? d'arribada i com es posen vostès en contacte amb l'administració i què és el que hi ha aquí darrere, però m'agradaria també preguntar-li quina és la tipologia d'aquestes dels refugiats que ara mateix tenen al seu hotel, si són famílies, si és majoritàriament dones i nens, quina és la tipologia?
La majoria són dones i nens, tot i que també tenim famílies. Sempre existien excepcions que permetien a la gent marxar del país, els homes, i tenim alguns homes, de fet en tenim alguns treballant per nosaltres, però la majoria són dones amb nens, sí.
Quan vostès, per tant, entenc que, com deia, que els refugiats els envia l'administració, els refugiats han de pagar alguna cosa per aquesta estada o paga l'administració?
No, ho paga tot l'administració.
Per tant, com us arriba? És a dir, us arriba directament, l'administració us diu, mira, avui arribaran tantes persones, però arriben amb un termini o és per quedar-s'hi fins que puguin millorar la situació?
Quan ens arriben els refugiats està tot molt... Hi ha incertesa, perquè per nosaltres també ens diuen arribaran la setmana que ve 5 refugiats, però no ens diuen la duració de l'estada. Llavors tampoc tenim dades, ni tampoc ells les tenen. Funcionen una mica improvisant, perquè aquesta situació és la primera vegada que es viu, almenys aquí. Llavors tots funcionem una mica bueno, setmana a setmana, mes a mes, i sempre preguntem quan durarà aquesta situació, però ningú ho sap.
Clar, això hi ha una persona que ho decidirà, que és, però que és molt lluny, que segurament és Vladimir Putin, que quan decideixi aturar la cosa, doncs les famílies podran tornar a casa seva. Però clar, ara s'acosta l'estiu. Què és el que feu a l'estiu?
Bueno, l'estiu, bueno, fa un any que els tenim ja nosaltres, o sigui, pràcticament ja som família, i a l'estiu, l'any passat, el que vam fer va ser redistribuir-los en apartaments que tenim en lloguer, perquè teníem habitacions reservades de clients habituals ja que reserven d'un any per l'altre. Llavors, aquesta gent, els refugiats, bueno, com que tenen molta predisposició i no els importa, doncs els reubiquem en apartaments i cap problema. Són apartaments que tenim al costat de l'hotel.
Perquè aquestes 120 places és la totalitat de l'espai que teniu a l'hotel? Teniu més places?
No, a l'hotel hi queden 250 persones.
Per tant, a l'estiu heu reduït bastant la capacitat d'acollir turistes.
Sí, però realment l'hotel en plena ocupació hi està dies puntuals, mesos puntuals, tampoc és una cosa que sigui sempre plena ocupació.
Com és la relació amb aquestes persones, aquestes 120 persones, que possiblement hi ha moltes que no parlen ni català ni castellà, segurament anglès sí, com és la relació amb ells?
Doncs molt bona, la veritat, són molt bona gent, la gran majoria s'han espavilat molt amb l'idioma, comencen a parlar l'espanyol, fins i tot el català, estan fent cursos de català aquí al poble, tots els nens estan escolaritzats i estan aprenent català, i molt bé, és molt bona la relació.
Perquè els que porten més temps, quant temps porten ara mateix?
Doncs farà un any, sí.
O sigui, n'hi ha que van arribar, per dir alguna cosa, el primer dia de la guerra.
Sí, sí. Pràcticament un parell de setmanes després que es va iniciar la guerra, que ara mateix no me'n recordo la data exacta, però sí, dues setmanes després ens arriba a refugiar.
Sí, clar. Sí, sí. Deia, no?, la relació és bona. Com és el dia a dia, però, en un hotel amb tantes persones refugiades, que segurament hauran fet comunitat entre elles, també?
Sí, per suposat. Tenen els seus tallers, les seves reunions, tenen l'ajuda de la Creu Roja, que els ofereix suport psicològic també, quan hi ha algun problema. Penseu que tenim moltes vegades drames que, per exemple, aquest estiu va caure una bomba a l'hotel del pare d'una noia i el va matar. Llavors vivim drames d'aquests diaris que requereixen d'assistència psicològica, i la Creu Roja també els ajuda, també els ajuda a coordinar tota els temes de papers, tots tenen dianie, tots poden treballar, temes d'escolarització dels nens, la Creu Roja també ha sigut molt útil, i tenim un coordinador de la Creu Roja, que es diu Malik, amb nosaltres, que està pràcticament tots els dies des de fa un any a l'hotel. Viu pràcticament amb nosaltres.
Clar, és que no és només el fet d'estar lluny de casa, sinó la incertesa del que està passant a casa seva, no?
Sí, perquè tots tenen familiars allà. Llavors, la incertesa i la por de que algun dia passi alguna cosa sempre hi és. És una tensió que es veu, que se sent en l'ambient, no? Però la majoria estan bé, estan ja aclimatats a casa nostra i se senten molt agraïts d'estar aquí.
Hem explicat abans que 8 d'aquestes persones ja treballen pel mateix hotel. Quines feines fan i com va ser aquest procés per contractar-los?
Doncs nosaltres a l'hostaleria hi ha molts problemes per trobar personal, i aquesta gent tenien una gran predisposició, tenien ganes de treballar, de guanyar-se la vida, i bueno, a poc a poc, quan es van anar donant papers, perquè el procés va ser llarg, a poc a poc es van anar incorporant en llocs de treball com el menjador cambrers d'habitacions, o cambrers, o a la cuina, a la recepció, bueno, manteniment, totes les àrees de l'hotel, hi tinc un ucranià i són supertreballadors.
No és fàcil contractar persones refugiades?
No és fàcil perquè s'ha d'anar en compte de no sobrepassar un salari màxim que ha establert la Creu Roja, perquè si superes aquest salari màxim els treuen del programa i ja no els hi paguen l'hotel. Llavors, se'ls ha de contractar, però unes hores determinades que no superin, saps, el salari que han posat, que se suposa que un cop ja et guanyes la vida ja deixes de ser dintre de l'estatus de la fase zero, que en diuen. No, la fase zero és que et paguen tot l'establiment, tota la roba, el menjar, t'ho paguen tot. Llavors, hi ha diverses fases, i quan passes de fase, canvies a fase 1, que tens uns apartaments compartits, fase 2 ja te busquen un apartament per tu i la teva família. Bueno, és complicadet. Hi ha normes que s'han anat establint a mesura que han sortit les dificultats, i bé, s'ha d'anar treballant d'aquesta manera.
En tot cas, tots ells tenen estatus de refugiat.
Sí, per suposat, tenen tots estatus de... No perden l'estatus de refugiat. El que passa que sí que perden certs drets quan treballen.
Clar, això, vull dir, per tant, tots els refugiats poden treballar, no, no és que hagin de demanar permís per treballar, etc, etc.
Tots els que han fet els papers amb el que han aconseguit el NIE, vale, poden treballar, el que passa que existeixen, com et dic, aquestes normatives internes de la Creu Roja, que, bé, és paperassa. Quan tu vols contractar un ucranià, has de dir quin salari o quin sou tindrà, quantes hores treballarà, i si es passa d'aquest tope de salari que la Creu Roja considera que bueno, ha posat per algun motiu, no sé, no, no sé quin, després els passen de fase, els canvien de fase.
Teniu notícies de refugiats que han passat per l'ostre hotel i que hagin ja pogut tornar a casa seva?
Sí, i tant.
Què us expliquen? Us han arribat, s'han posat en contacte amb vosaltres, us han explicat què és el que han trobat quan han tornat a casa?
Sí, per suposat. Com et dic, després de tants anys, de tants mesos d'estar junts, hem desenvolupat amistat entre nosaltres, i tenim els contactes, ens hem fet amics a les xarxes socials, tenim els telèfons i ens parlem, ens enviem missatges, com esteu, com quina és la situació, i bé, estan bé, el que passa que naturalment tenen certes mancances al tema de l'electricitat i calefacció i aquestes coses, no? Però estan bé, estan bé.
Miquel, et sentim una mica lluny, no sé si t'has allunyat el micròfon de la boca, però ara aquesta última resposta l'hem sentit una mica lluny, però sí que et volia preguntar això, de tot el que has viscut i del que t'han explicat aquestes persones que estan fugint d'una guerra en aquests moments, no sé amb què et quedes o què és el que més t'ha impactat.
El que més impacta, sobretot, com t'he comentat abans, són aquestes històries, aquests drames familiars que veus a vegades, que dius, és que quan estan aquí se n'obliden una mica, no?, de que hi ha guerra. El que passa que els hi van arribant notícies. Ells estan connectats a internet les 24 hores del dia per veure com estan els seus familiars, els seus amics, les seves cases, els seus negocis, i molt sovint doncs, trobes cares llargues i tu ja veus que ha passat alguna cosa, no? Clar, és això que impacta més.
Això deu passar molt sovint, no?
No és a diari, però de tant en tant veus i sents algunes notícies que t'impacten i et posen la pell de gallina, sí.
Doncs hem parlat amb Miquel Basieres, que és el director de l'Hotel Flamingo, en aquests moments, l'Hotel Flamingo de l'Estartit, on en aquests moments hi viuen 120 refugiats ucraïnesos que han estat acollits per part de tot el programa d'acolliment arran de la guerra d'Ucraïna, que ara farà un any que va començar. Miquel Basieres, gràcies, que tingui bon dia.
Gràcies a tu, bon dia.